Són les 8 del vespre.
A Ràdio Estel, un toc de cultura.
Us convido a retrobar-vos amb la companyia d'Eifurbi, que han tornat a la sala que els va veure néixer, la Seca Espai Brossa. Aquesta vegada amb l'espectacle Trilogia Mozart, una barreja actoral de veu instrumental, cant, pantomime, gest, moviment i una bona dosi d'humor refinat. Eifurbi encara ha anat més enllà i ha revestit aquesta fusió lliure de tres de les òperes més cèlebres de Wolfgang Amadeus Mozart, Les noces de Figaro, Don Giovanni i Così fan tutte, ho ha refós en un espectacle breu, una hora, molt visual, que va pujant de to, a manera que el registre a capella pren volada. Els d'Eifurbi s'acosten amb tant de rigor al gènere operístic que es poden permetre el luxe de tergiversar el llibret, ensucrar-lo, donar-li la volta i fer veure als espectadors l'altra cara, potser amagada, de la intenció original del mateix Mozart. En aquesta trilogia Mozart a la Seca Espai Brossa, cinc intèrprets van alternant els diferents papers de les tres òperes escollides, amb els corresponents canvis de vestuari i amb algunes petites sorpreses, gràcies a una escala i a la mobilitat de les enormes faldilles del vestit, un mirinyac, que afegeixen una mena de guinyol vivent als registres de la companyia. Tot comença en una presumpta galeria d'art. Els joves visitants contemplen una peça d'art interactiva, que s'assembla a una faldilla d'enormes proporcions. I com en un joc de miralls del Tibidabo, queden engolits per la trampa que els para el galerista fins a veure substituïts pels personatges de les tres òperes. És aquest un espectacle idoni només per a melòmens? Sí, és clar, però les referències operístiques no han d'espantar els que viuen més del gènere teatral, perquè la posada en escena té suficients atractius per captivar els uns i els altres. Els melòmens, perquè tindran l'oportunitat de passar-s'ho bé amb la transgressió humorística de les trames operístiques, i els no tan melòmens per una interpretació que sembla que arrenqui amb un Carles Santos i que continua convertint el Mirinyac en un personatge més de tota la gresca. Una hora de juguesca desbordant que deixa amb el somriure de satisfacció tots els espectadors. Recordeu, doncs, aquest espectacle, Trilogia Mozart, de la companyia d'Eifurbi a la Seca Espai Brossa.
Les novetats escèniques amb Andreu Sotorra.
Ràdio Estel.
De diumenge a divendres a les 6 del matí et despertem amb el millor jazz. L'Albada, l'espai de Ràdio Estel pensat perquè comencis el dia a ritme dels millors compositors i intèrprets de jazz de tots els temps. De diumenge a divendres a partir de les 6 del matí, l'Albada. Matins de jazz a Ràdio Estel.
Mai saps quan la vida et deixarà de somriure. A Càritas Diocesana de Barcelona, cada dia veiem com la crisi trenca les persones. Persones com tu, que tenien feina i l'han perdut, que tenien una llar i l'han d'abandonar, que tenien un plat a taula i ara han de rebre aliments. En aquests moments hem de mantenir l'esperança i compartir el que som i el que tenim. Col·labora amb Càritas. Truca al 93 112 70 10, perquè mai saps quan la vida et deixarà de somriure. Càritas, un no per a ningú.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Comença una nova edició de Catalunya sense barreres, molt femenina en aquesta ocasió, perquè ha coincidit que totes les nostres convidades són dones. Benvingudes a totes plegades i molt bon Nadal a la nostra estimada audiència. Anem ja amb la primera notícia de la setmana. Com sempre, ens la porta la Montse Faus.
La Fundació Espacim organitza un concert de gospel solidari que tindrà lloc el diumenge 4 de gener a les 5 de la tarda a l'Església de Sant Antoni de Pàdua, al carrer Santaló 80 de Barcelona. El preu és de 10 euros i la venda d'entrades es fa a la taquilla de l'Església. Per més informació, www.espacim.es.
I anem ja amb els continguts que us hem preparat aquesta tarda. Avui, a l'espai on donem veu a les entitats socials del país, ens visita la Maria Elena González, membre de la Junta Directiva de l'Associació Catalana X-Fràgil. Aquesta és la causa més freqüent de disminució en la capacitat intel·lectual. Oh, yeah. Molt a prop estem ja del cap d'any i és hora de fer balanç de tot plegat. També de com li ha anat a la Sindicatura de Greuges de Barcelona. Aquí presenta la seva feina global de l'any a aquesta institució i com ho fa. En parlarem amb la síndica, la Maria Assumpció Vilà. Per últim, en temps de tertúlia, hem pensat veure com es defensen les dones amb discapacitat i malaltia mental amb els plats de cuina nadalencs. Que no és que els homes no cuinin, eh? Però com que els hi toca venir al programa a elles i volem parlar de menús, doncs farem aquest debat. Moltes barreres a la cuina per les nostres dones discapacitades? Potser una mica d'estrès afegit amb la preparació dels àpats de Nadal? A veure què ens diuen. Les hem convertit a totes en cuineres. No sigui el cas que diguin que no cuina cap d'elles, o sigui que a veure què faig. Tenim en Toni Huguet al control de so i avui la secció Història Discapacitat de la Ceguesa ve amb caire musical. Ben coneguda és la veu de l'Stevie Wonder. I clar, també la seva ceguesa. Ell és un dels nostres. Però, en veritat, què sabem de la història del personatge? La Carmina Coromines la resumeix tot seguit.
Bona tarda. El 1950, la incubadora d'un hospital albergava un nadó prematur. El nen va sobreviure, però va perdre la vista. Tot i que el hàndicap del petit Stevie fos gravíssim, la mare va fer tot el que va poder per educar el seu fill el millor possible. El pare, en canvi, no va voler acceptar la situació i, temps després, va abandonar la família. La huida de Stevie es va desenvolupar de manera extraordinària. Des de ben petit tocava gran quantitat d'instruments, destacant amb el piano, la bateria, el baix i l'harmònica, i era molt actiu en el cor de la seva església. Als 11 anys, a la discogràfica Motown, li van posar el sobrenom de Little Stevie Wonder, el petit Stevie Meravella. Als 13 anys, el petit Stevie Wonder va tenir el seu primer èxit. El petit Stevie donava pas al gran Stevie, perquè des de llavors la seva carrera no ha parat de créixer. Cantant, compositor, productor discogràfic, músic i activista social. Més de 30 èxits de venda, 24 premis Grammy, el rècord per un artista viu, i ha estat inclòs al Saló de la Fama del Rock and Roll. És un dels músics que més discos ha venut en la història de la música i un dels més estimats pel públic. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say
Catalunya sense barreres. Passa una estona en bona companyia. Amb Anna Hernández.
Iniciem els continguts de Catalunya sense barreres en aquest cap de setmana del 20 i 21 de desembre, a un pas del Nadal. Saludem la nostra companya Toni Fernández de Cora, responsable de la secció d'entitats socials a Catalunya sense barreres. Toni, què tal? Bona tarda, bon Nadal, amiga.
Bona tarda.
Ai, els torrons, Toni.
Jo ja els he provat, eh?
Ja? Sí.
Sí, per anar, catant.
Molt bé. Les entitats, com les tenim? Nadalenques, amb activitats, amb propostes...
Amb activitats. Nadalenques també, però amb activitats sense parar.
Això sempre, sigui Nadal o no.
Bueno, ara s'intensifica una mica més, eh? Però bueno, és molt agradable. Són unes dates especials per tots.
I tant. Avui ens portes al programa l'Associació Catalana Síndrome X Fràgil. Per quines raons, Toni?
Doncs és una associació, també bueno, té una trajectòria mitja, diguem, de l'associacionisme del sector. És una entitat que conec des de fa molt de temps per altres circumstàncies. És una entitat també molt activa. És un síndrome, l'X fràgil, que es pot considerar quasi com una malaltia minoritària, també. I penso que bueno, en el programa, amb les entitats socials, han de tenir cabuda el màxim de tipologies, de patologies, i hem de conèixer. Les entitats s'agrupen per fer-se sentir, i una de les formes és que a través del teu programa doncs, ens puguin escoltar, quanta més gent millor.
A més, entitats que solen tenir poca veu als mitjans de comunicació. Uh-huh. És un tema que coneix prou bé la Maria Elena González, membre de la Junta Directiva de l'Associació Catalana de la Síndrome X Fràgil. Maria Elena, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvinguda.
Gràcies.
Poc temps a mitjans de comunicació, oi? Us donen poc temps per explicar-vos.
Pues, desgraciadamente, sí. El ser una enfermedad minoritaria, pues, quieras que no, dificulta bastante lo que es la difusión, que precisamente es uno de los grandes objetivos de nuestra asociación, difundir esta enfermedad que es minoritaria, no solo para el conocimiento de la misma, sino también para poder hacer hincapié en la prevención, que es fundamental.
Elena, ¿estem parlant de la causa més freqüent de disminució en la capacitat intel·lectual?
Correcto. Es la primera causa, es una enfermedad minoritaria que es la primera causa de retraso mental hereditario. Esto pues, supone una discapacidad intelectual que puede ir desde una discapacidad leve, moderada o severa, y que tiene también asociados otros trastornos, como pueden ser trastornos de aprendizaje, trastornos de lenguaje, déficit de atención, hiperactividad, trastornos del espectro autista. Entonces, una enfermedad compleja en cuanto a pues, todo lo que conlleva el chico o la chica afectada por esta enfermedad.
Sí, veiem que realment les conseqüències que pot tenir el patir el síndrome X fràgil és molt àmplia. Llavors, Elena, l'associació, quines activitats porta a terme?
Uh-huh. En l'associació, bàsicament, tiene dos objectius molt clars. Que uno es dar apoyo a todas las familias que tenemos pues, algún hijo o alguna hija afectada por esta enfermedad. Y otro objetivo fundamental es el comunicar y difundir esta enfermedad, tal como decía antes, para prevenir esta enfermedad, porque se puede prevenir. Entonces, la asociación está basada en cuatro pilares fundamentales. Uno, el más importante de todos, es todo lo que es el apoyo a familias. Otro segundo es todo el apoyo a los centros educativos. Otro tercer pilar es toda la labor que se está haciendo de difusión y comunicación a la sociedad. Y otro cuarto pilar, no menos importante, es todo el tema referido a subvenciones y financiación de los proyectos cada vez más ambiciosos que queremos llevar.
Comentaves als centres educatius, els nens, les nenes que estan afectats d'X fràgil, assisteixen a l'escola especial, assisteixen a l'escola ordinària?
Tenemos niños de todo tipo, en el sentido de que no hay una solución única para todos los niños. Es decir, la solución es perfecta, adecuada a cada situación de cada niño. Hay que tener en cuenta cuál es la discapacidad de cada uno de los niños, cuál es el entorno en el que se mueve esa familia, en cuanto a las posibilidades de poder elegir escuela. Posibilidades también económicas, los pareceres de los propios padres. Hay padres que dicen, no, yo quiero llevar a mi hijo a una escuela ordinaria con unos apoyos determinados, evidentemente, y cuando ya no pueda estar ahí, lo llevaré a otro centro. Otros padres que piensan, no, yo prefiero una escuela especial donde me ofrecen allí todos los servicios. No hay una única solución, pero tenemos niños pues que van a escuelas ordinarias con apoyos individualizados, escuelas ordinarias con unas unidades especiales para este tipo de dificultades, y luego están las escuelas especiales.
Elena, tú tens dos fills.
Sí, bueno, yo tengo tres hijos. dos mellizos, niño y niña, de los cuales el niño está afectado por el X frágil y luego otra pequeña que se lleva un año que también está afectada por el
Molt
X frágil.
Bé. Dos fills amb la síndrome X frágil. Com és el seu dia a dia?
Bueno, su día a día es un tanto complejo, sobre todo cuando son de edades pequeñas. A medida que van creciendo, pues las dificultades se van limando, aunque nunca desaparecen. Un día a día normal, pues desde que se levantan, tienes que tener un margen de tiempo, que digo yo, pues hasta llegar al colegio, pues porque en cualquier momento, debido a sus trastornos de conducta, pues te pueden cruzar y, claro, pues esto requiere tener más tiempo. Van al colegio, cada uno de ellos pues recibe las terapias que necesitan. Fuera del colegio, pues por ejemplo, al niño, que es el que está más afectado, él tiene fuera pues un refuerzo de logopedia y también una terapia psicológica. En el colegio tiene la ayuda de una mediadora, tiene también el apoyo de una logopeda del colegio y luego también tiene una educadora especial de Aspasim que le apoya pues en clase durante unas horas. La niña está menos afectada, entonces la logopedia no la hace, pero sí que tiene un seguimiento, una terapia psicológica centrada en las habilidades sociales debido a la fuerte ansiedad que sufren las niñas afectadas por este síndrome.
Amb la convivència, Elena, els teus fills són molt, molt diferents entre ells. Has notat molta diferència entre el nen i la nena?
Sí, es una diferencia muy grande en el sentido de que tienen unos trastornos de conducta, sobre todo los niños, mucho más importantes que las niñas. En las niñas donde se muestra más es en los trastornos de ansiedad social tan fuerte que tienen, que son muy cabezotas, pero los niños pues tienen, por ejemplo, unas rabietas descontroladas, muchas veces injustificadas, y entonces el saber llevar a un niño es más difícil que el controlar a una niña.
¿Y la otra germà? ¿Qué tal? ¿Cómo porteu? ¿Cómo trabajeu?
Pues tienen ellos una relación muy especial porque la otra hermana que no tiene esta afectación es melliza del niño. Entonces siempre han estado juntos, tienen un feeling muy, muy importante y la verdad es que ella adora a sus hermanos. Y en concreto, pues el centro de la casa, el centro de los hermanos, es el niño que está más afectado. Se pelean como todos los hermanos, lógicamente, pero tienen una relación de un cariño muy, muy especial y es muy protectora.
I a l'associació, Elena, suposo que amb tot el que ens has comentat i les quatre branques de treball que porteu a terme, deu suposar una dedicació important. Com ho portes, aquesta dedicació a l'associació?
I de mare.
Sí, bueno, yo hablo de mi casuística especial, cada uno pues tenemos la nuestra, ¿no? Yo en mi caso, pues a raíz de tener a los niños, tuve que dejar de trabajar porque era un agotamiento físico y mental importante y no estaba en disposición. Con el transcurso de los años, ahora estoy trabajando por las mañanas que no tengo ninguna terapia con los niños, por las tardes me dedico plenamente a ellos. Y bueno, pues es una asociación, como tú bien la has definido, muy activa, nos reunimos con bastante frecuencia y bueno, intento compaginar como mejor puedo y siempre muy motivada y con una ilusión tremenda porque estás trabajando o estás, bueno, pues informándote para beneficiar no solo a mis hijos, sino evidentemente pues a todos los chicos de la asociación.
Abans has comentat que es pot prevenir.
Sí.
La investigació de l'X fràgil ha arribat ja a un punt bastant elevat, imagino, fins al punt de dir es pot prevenir. Vull dir, en aquests moments és possible aquesta prevenció?
Se puede prevenir, però, a ver si me explico bien, no des del punto de vista de la investigación. La investigación lo que está haciendo hasta ahora es una investigación paliativa. Es una enfermedad que no tiene curación. Y por lo tanto toda la investigación va destinada pues a dar con alguna medicación específica para esta enfermedad, pero no para curarla. Uh-huh. Cuando hablo de prevención, es prevención de cara a los portadores o portadoras. Yo, en mi caso soy una madre portadora, entonces si yo, por ejemplo, hubiera tenido el diagnóstico de mi hijo pronto, pues la otra niña pequeña no lo hubiera tenido. Cuando te dan el diagnóstico, te hacen un consejo genético, entonces, para que, si quieres tener más hijos, no tengan la afectación. ¿Cómo se puede hacer? A través de varias vías. Una es pues a través de la adopción, otra es a través de la donación de óvulos o de esperma, y otra es quedándote embarazada, y entonces te hacen una prueba y tú decides si quieres seguir adelante o no.
A l'espai d'entitats socials, Elena, i ara canviant de tema... Encara ens movem tota l'estona amb el mateix, però sempre preguntem pels problemes. Quins problemes creus que n'hi ha en aquests moments.
Dificultats també, no?, que en teniu en el dia a dia, que no ha de ser fàcil.
No, al final t'acostumbres a todo, pero bueno, es difícil. A medida que van creciendo también los niños, pues las dificultades se hacen más patentes. Pero bueno, el caso es luchar por ellos. Ellos, pues, por ejemplo, tienen unas dificultades, unos trastornos de conducta que he comentado, pues que se te pueden manifestar en cualquier momento, estés donde estés, a veces que hay situaciones un tanto comprometidas, uh-huh. Y tienen un comportamiento pues tanto peculiar. Con las niñas, he dicho antes, el tema de la ansiedad social es difícil de controlar, también existen terapias para mejorar en este área. Y bueno, es poco a poco ir invirtiendo en todo lo que supone pues la mejoría de la calidad de vida, no solo de estos niños, sino de todos los que estamos a su alrededor. Y al final, el objetivo principal para estos niños es conseguir la mayor autonomía e independencia posible para que cuando lleguen a la edad adulta pues puedan tener una vida relativamente controlada e independiente dentro de unas limitaciones.
¿Y qué demanarías al 2015? Esteban, temps de demanar.
I tant.
¿Qué pediría? Bueno, pues que en concreto en cuanto a nuestra asociación, que sigamos siendo tan ambiciosos desde el punto de vista positivo de esta palabra. El 2015 para nosotros es un año muy, muy importante porque cumplimos 20 años. Tenemos una
trayectoria.
Muchas gracias. Nuestra asociación tiene un pasado muy importante, un presente estupendo y un futuro muy esperanzador. Estamos poniendo muchas ganas e ilusión en preparar un congreso internacional en octubre. Con los mejores especialistas de la enfermedad, como son los doctores Hagerman, como es también un reconocimiento a un neurólogo español como es el doctor Josep Partigas. En fin, contamos con una serie de elencos de gente preparadísima y entonces lo que pedimos es conseguir una máxima difusión de esta enfermedad minoritaria, pero que dentro de ser minoritaria no es de las menos afectadas. En España hay 115.000 portadores o portadoras y unos 15.000 chicos o chicas o adultos afectados. O sea que es minoritaria, pero no es de las menos minoritarias.
A l'octubre, sí. Un congrés.
No, haurem de cobrir-ho.
Congrés internacional, sí.
Haurem de cobrir-ho, Toni.
I tant, cobrirem.
Sí. Molt bé, doncs Marielena González, membre de la Junta Directiva de l'Associació Catalana Síndrome X Fràgil. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Mare de tres fills, que es diuen com?
Se llaman María y Ventura, que son los mellizos. Ventura es el niño afectado y Elena, la pequeña.
Uh-huh. Ventura y Elena son los fills que tens afectats per la síndrome X fràgil.
Sí, tienen 7 y 6 años, respectivamente.
Uh-huh. I han demanat moltes coses per Reis.
Bueno, típico, un poco controlado. ¿Sí? Hay que aplicar un poco de censura porque si no, con tres niños se llena la casa de... parece una juguetería.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Marielena, i que tinguis molta sort en tots els projectes de l'entitat i a tu personalment com a mare.
A vosotros, gracias por invitarnos y nos tenéis a vuestra disposición para cualquier otro día que queráis.
Toni, doncs ho deixem en aquest punt i ens trobem el dia, el primer cap de setmana de l'any 2015.
Sí, senyora.
Per desitjar-nos bon any, bons desitjos i amb una nova entitat social.
Així mateix. Sí? Sí, senyora.
Vinga, una abraçada ben forta. Bon Nadal, Toni.
Per tu també.
Vinga, continuem ara al costat de la nostra escriptora cega, la Mercè Guiu. Endavant.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
L'origen del Nadal és únic, però les maneres de celebrar-lo no. A Europa, Amèrica i Oceania està present. A Àsia i Àfrica només celebren el Nadal els cristians, catòlics, protestants, anglicans, ortodoxes. Anem a les curiositats. Més enllà de les barbacoes nadalenques a la platja, a Austràlia, per exemple. Al Japó, on la religió majoritària és el budisme, els japonesos solen quedar amb familiars i amics el 23 de desembre per menjar pollastre fregit plegats. Tot ve dels anys 70, en què una campanya de publicitat de la cadena de menjar Kentucky Fried Chicken va utilitzar l'eslògan Kentucky per Nadal, i d'aquí la tradició. A Nova Zelanda, en lloc d'utilitzar el típic abet, empren un arbre anomenat Poutukawa, que just al desembre, abans de l'entrada de l'estiu, floreix. Sigui quina sigui la forma o l'indret, el missatge de Nadal, d'amor i unitat, és molt necessari avui i sempre. Recordeu el conte de Nadal de Charles Dickens. De fet, la saviesa de les cultures tradicionals perviu en els seus contes populars perquè atresoren la capacitat de transmetre els valors universals. Aquest és l'objectiu que acompanya l'espectacle Per Nadal, Contes del Món, al Caixa Fòrum. Es tracta d'un viatge a través de narracions orals a diferents països africans i llatinoamericans. Bon Nadal, Feliz Navidad. Eguberri, Sorionchua. Bon Nadal. Bones festes per a tothom i recordeu allò realment important en aquestes dates i durant tot l'any, les persones.
Catalunya sense barreres. Tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb la direcció d'Anna Hernández.
I anem ara amb un nou apunt informatiu on us presentem la recentment nascuda Fundació Hàbitat 3, Montse Faus.
La taula del tercer sector social de Catalunya ha presentat aquesta setmana la Fundació Hàbitat 3. És una gestora d'habitatges socials que té com a objectiu donar una resposta col·lectiva a les necessitats existents en l'àmbit de l'habitatge entre els col·lectius de persones més vulnerables. La Fundació Hàbitat 3 vol ser una eina més en l'àmbit de la gestió social d'habitatges, assumida des de l'àmbit no lucratiu i amb vocació de concertació amb el sector públic, seguint els models habituals als països de la Unió Europea que compten amb una àmplia tradició en aquest camp. Per més informació, podeu consultar a www.tercersector.cat.
Su paseo de gracia, los niños que lloran, su justa palabra, la flor de la rambla,
la flor de la vida, diria jo, que és la nostra síndica de greuges de Barcelona, la Maria Assumpció Vilà, una dona altament compromesa sempre amb les qüestions socials que durant molt de temps ens han acompanyat aquí a Catalunya sense barreres per acostar la sindicatura de greuges a les persones amb discapacitat, que ens queixem poc. Síndica, bona tarda.
Hola, bona tarda. Bona tarda.
Bon Nadal.
Gràcies, igualment, per
molta
tu
feina.
I per tot l'equip.
Molta feina aquests dies.
Déu-n'hi-do, perquè s'ha de tancar l'any, això de tancar l'any, vull dir, sempre porta feina.
Justament parlem del tancament de l'any. Sí. Fem aquesta secció de la Sindicatura de Greuges de Barcelona perquè tenim la col·laboració de la Maria Vilà, que cada mes s'ha encarregat que aquí tinguem un tema del qual parlar i d'engrescar les persones amb discapacitat perquè siguin més queixoses, si és que tenen de què fer-ho.
I perquè puguin defensar els seus drets, que igual que tothom tenen el dret de defensar-los i inclús encara més, perquè tenen més dificultats a vegades, no? Doncs això, que reivindiquin el que els pertoca.
No, i tant, estem oberts, només faltaria.
Avui fem una miqueta de balanç de l'any de la sindicatura, també dels temes tractats a Catalunya sense barreres fins al moment. Comencem, Maria, preguntant per les actuacions que heu fet durant l'any 2014.
Sí, doncs en aquest moment, que tal com he dit, doncs ja estem tancant, aquest any haurem fet unes 3.000 actuacions, entre assessoraments, expedients... La nostra feina no sempre és igual, no? Cada persona que ve amb una queixa, la situació és molt diferent. De vegades nosaltres hem de demanar l'expedient a l'Ajuntament per comprovar allò que diu aquella persona que s'ha vist afectada en els seus drets, i aleshores doncs, bé, aquest és un dels procediments. L'altre doncs, són assessoraments que venen persones ja amb coses molt concretes que nosaltres els hi podem o bé derivar perquè no és un problema nostre, o bé doncs, atendre i donar aquell assessorament. Aleshores, aquest any la veritat és que haurà augmentat. L'any passat vam estar amb uns 2.570 casos aproximadament, i aquest any estem això. Estan arribant queixes encara aquests dies, no? I pot canviar, perquè encara que només faltin 15 dies, doncs és veritat que pot canviar. A veure, la situació que en aquests moments està passant la ciutat, i no solament la ciutat, sinó el país, i d'una manera molt general, doncs hi ha una situació de crisi i de pobresa important. Això naturalment fa que la situació també sigui crítica i diria quasi crònica, no? I aleshores, doncs, això fa que moltes persones doncs, es queden sense habitatge, que moltes persones... El problema i l'arrel de tot és que es queden sense feina, no? I a partir d'aquí, doncs, és quan comencen els problemes.
I tot i que han crescut els casos, les actuacions de la sindicatura, el percentatge de persones amb discapacitat que s'han queixat és més o menys el mateix, no? Estem
sí, allà. Més o menys, estaríem més o menys en el mateix, no? Estaríem més o menys en el mateix. Jo també penso, doncs, que, com deies, Anna, que potser doncs, no ens coneixen prou i doncs, a partir d'aquestes converses que tenim aquí, doncs, que la gent ens coneix més i que sàpiga que tenen dret a protestar en qualsevol tema que els afecti que estigui relacionat amb l'Ajuntament de Barcelona, lògicament, perquè és el que puc supervisar.
I quines són les reclamacions més habituals que heu tingut durant aquest any?
Sí, aquest any, més habituals numèricament, però sobretot també per la gravetat dels casos, són persones que han patit desnonaments i que tenen problemes amb l'habitatge, no? En aquests moments l'habitatge està molt complicat perquè des de fa molts anys que no hi ha una projecció real de les necessitats que té tant la ciutat i també passa la resta de Catalunya. Però, esclar, la ciutat doncs, numèricament fa molta por el que està passant. Els desnonaments actualment més per falta de pagament del lloguer que no pas pels crèdits hipotecaris dels bancs, no? Però, clar, això fa doncs, que moltes persones venen molt apurades i, esclar, la resposta de l'Ajuntament sempre és no deixarem ningú al carrer. I és veritat que s'estan fent esforços, però, clar, el que ens preocupa és que hi ha pisos buits i gent al carrer, no? És una frase ja que fa temps que s'està fent i dient.
I en quant a distribució, de quins districtes es reben més queixes?
Sí, de nosaltres els que més queixes hem rebut tant l'any passat, el 13 com el 14, com el que estem acabant, és de 9 barris. Allà hi ha un moviment veïnal que també impulsa a que les persones puguin venir. I a part també, sobretot des de Ciutat Meridiana, doncs hi ha una situació molt i molt crítica en quant a feina i, per tant, el que hem dit, si no hi ha feina, no hi ha habitatge.
Maria Assumpció, la riquesa que dona el moviment veïnal al sí. tema de la mobilització ciutadana.
Molt. Tots els moviments veïnals i les entitats socials, doncs no cal dir que són els que... És el motor perquè tot això doncs, funcioni i les administracions es donguin compte i escoltin més a tota la població en general.
Fem un repàs també d'altres temes que han sigut top 10 aquest any, no? Temes relacionats amb l'ordenança municipal, amb les oposicions, amb l'educació. Ens en pots parlar una miqueta?
Sí. Queixes també, síndica, de tot això?
Sí. Bueno, no, el de les ordenances municipals. A veure, l'ordenança de l'Ajuntament de Barcelona doncs, ja data de fa 6 o 7 anys, potser ja 7, 7-8, i resulta que, esclar, en aquell moment ja va ser molt criticada, sobretot per les entitats i per les institucions socials. Molt criticada, perquè no va semblar que no era adequada. Però en aquest moment està molt desorbitat, sobretot els preus que cobren de les multes que posen, de vegades, per temes insignificants. Nosaltres volem que la gent compleixi la llei, volem fer complir la llei, però, clar, ens hem trobat aquest any, en algun cas, molt punyent, perquè un noi jove que estava jugant a críquet, que tampoc és un joc que aquí estiguem acostumats, aquest xicot no és d'aquí, bueno, ara ho és perquè està aquí, però vull dir que la seva afició és el críquet, i estava en una plaça jugant a críquet, i no feia cap mal a ningú, ni va tirar la pilota al cap de ningú, ni va passar res. Però va passar un urbano i el va multar, i li va posar 1.000 i pico d'euros de multa. Esclar, això és completament desorbitat. Amb aquest senyor, doncs, se li tenia que agafar i dir-li, escolta, mira, que aquí no es pot jugar, no està permès en aquesta plaça jugar, i després d'amonestar-lo i tal, però bueno, la multa és absolutament desproporcionada. Un nen que anava amb una bicicleta, les bicicletes que jo sàpiga tenen rodes de goma, no?, i que passava per sobre d'un banc de ciment, li van posar una multa de 1.400 euros. A veure, aquest...
Ostres,
és que és molt exagerat i he de dir que l'Ajuntament ho està reconeixent en aquest moment, ho està reconeixent, i nosaltres amb les conclusions que ara estem elaborant d'aquest any, serà un dels punts que demanarem que es revisi la quantitat de les multes o sancions que hi ha a les ordenances i que es facin complir, d'acord? Que es facin complir, però no amb aquesta exigència que hi ha altres maneres de poder... educar les persones o els joves.
I ara fem un repàs d'una miqueta els temes que hem tocat aquest any a Catalunya sense barreres, amb la sindicatura. Últimament vam parlar dels habitatges adaptats, no? Repassem una miqueta. Què s'han investigat a la sindicatura i quines conclusions s'han tret?
Nosaltres el tema, evidentment, de l'accessibilitat ens preocupa molt, la del carrer i la dels pisos. Clar, algun cas que hem tingut, que moltes vegades és difícil que es pugui donar, que es pugui produir un canvi amb alguna persona doncs, que està vivint en un pis que potser fins ara podia més o menys solucionar la seva estabilitat, però que pel que sigui, doncs, que ha canviat la seva situació, el que sigui, si vol canviar, de vegades és molt, o demana un canvi, de vegades és molt difícil, molt difícil. Precisament, és clar, està inscrit en el registre normal, que hi ha 50.000 persones inscrites, i no és una quantitat que m'acabi d'inventar, sinó que és així, al redor de 50.000, vol dir que en un cas d'urgència o d'emergència estan subjectes a un reglament, que precisament també doncs, aquests dies s'ha discutit molt en la pròpia seu de l'Ajuntament, doncs, esclar, estan subjectes en aquest reglament, no? I les persones amb discapacitat també tenen un apartat important per poder-los donar una solució, però moltes vegades doncs, aquesta solució tarda.
I continua sent insuficient, entenem.
I continua... No? És insuficient de totes. I d'això en són conscients.
Un altre tema que vam tractar, també, és del transport públic adaptat, no? Que aquí sí que us van arribar algunes queixes,
sí,
veritat?
Sí, aquí teníem queixes de persones que van no amb una cadira de rodes simple, diguéssim, sinó doncs, que van amb un motor o que tenen la part de davant més gran i que tenen un altre pes. Llavors se'ns han queixat perquè, sobretot amb els autobusos, la plataforma que tenen no està adequada, segons diuen, no està adequada al pes que representen aquestes cadires, que són d'una altra modalitat, no? Aleshores, nosaltres aquest tema l'estem també el vam denunciar, diguéssim, i estem mirant doncs, que reforcin les plataformes o que estiguin segurs, perquè hi ha hagut alguna persona que inclús anava a l'hospital o amb alguna gestió, diguéssim, important i no sortia només a passejar-se, que també tenen tot el dret de sortir a passejar, només faltaria, però vull dir que s'havia trobat amb problemes perquè cap autobús l'havia deixat pujar i llavors, doncs, esclar, es trobava aquest inconvenient. Això s'ha de repassar i, home, jo crec que ja que s'ha fet que els autobusos estan 100% adaptats, però, clar, el que no pot ser és que hagin posat unes plataformes que, segons quina cadira, no pugui pujar-hi. Sembla...
És una mica incongruent
perquè ja no venia d'una mica, no, fer les plataformes, per tant...
Més resistents.
Sí, però en quant al transport públic, doncs, també, és clar, estem lluitant perquè hi ha encara algunes estacions de metro que no estan adaptades i llavors han de baixar allà on no solament persones que vagin amb cadira de rodes, sinó també doncs, amb dificultat visual, etc, que és clar que segons on no poden baixar perquè hi ha una quantitat d'escales i llavors han de baixar en una altra estació o pujar en una altra estació que convingui més perquè no està, perquè la que necessitarien no poden.
Ja.
I ara recordem també un moment entranyable que va ser l'audiència pública als nois i noies de Barcelona, no? Que vas tindre un moment en una escola d'educació especial,
sí,
no?
Sí, va ser molt maco perquè això va ser una proposta que ens van fer des del Consorci de l'Ensenyament que van dir doncs, que durant el curs estarien estudiant doncs, el que era una sindicatura, el que era un defensor o defensora del poble i aleshores doncs, també tots els nens i nenes doncs, expressaven les seves inquietuds i els seus problemes i aleshores, el dia d'aquesta escola que ja vaig fer menció i que puc repetir, doncs va ser bueno, molt emocionant perquè veien els seus propis problemes, lògicament, no? I que això doncs, vivien amb algunes incongruències doncs, que els hi portava, que si no se'ls escoltava prou. I aleshores, doncs, finalment, doncs, hi va haver una audiència pública, penso que va ser el mes de maig, si no recordo malament, que els va rebre l'alcalde, el Saló de Cent, evidentment que també nosaltres, tant el meu equip com jo, hi vam anar, i bé, l'alcalde els va rebre i va dir, home, tindré molta cura en que totes aquests suggeriments que esteu fent, doncs tindré molta cura en que es puguin dur a terme, no? I bé, així s'ha d'estar, vull dir, molt amatent a el que surten també no solament d'aquestes escoles especials, sinó de la pròpia joventut, doncs que ja té, bueno, que té que conèixer i saber quins problemes s'està trobant i a més patien tots molts per la situació general de pobresa, i després, sobretot, el tema de l'habitatge els impressionava molt pensar que hi havia gent que es podia quedar al carrer.
I ara explica'ns una miqueta com fa balanç la mateixa sindicatura, a qui presenta la seva feina global de l'any. Què feu exactament
sí,
i com?
Sí, nosaltres durant tot l'any, cada expedient que resolem, doncs evidentment passa a través de l'alcaldia als districtes o a les àrees de l'Ajuntament. Aleshores, a partir d'aquí, una vegada a l'any, en aquest cas doncs ara el 2015, el dia 27 de febrer, en el plenari municipal, és on s'adona compte de totes les actuacions. És evident que no es poden explicar totes, però nosaltres per escrit ho presentem tant a l'alcalde com a tots els altres grups municipals, i aleshores allà hi ha constància de tots els casos, evidentment respectant els noms i sempre doncs la rigorositat que tenim amb aquests temes, no? De no publicar lògicament el nom de les persones. Però sí que és veritat doncs que el plenari ha d'escoltar la síndica, dona mitja hora, que bueno, mitja hora es poden dir bastant, evidentment que fem, es poden dir bastantes coses, i evidentment que fem un resum de tots els problemes, però que per escrit i ho tenen tots els grups municipals, i aleshores doncs es presenta i cada grup doncs dona la seva opinió de lo que li ha semblat l'actuació de la síndica. De vegades doncs em critiquen i altres vegades troben que ho faig molt ben fet. Naturalment els que ho troben pitjor són els del govern, perquè són els que critiquem.
Clar.
És molt humà també.
Síndica,
eh?
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a Catalunya Sense Barreres durant tot aquest temps. Forma de contactar amb vostè molt fàcil.
Sí.
La tenim ben a prop i disposada a escoltar-nos, sobretot si tenim una discapacitat, eh?
Sí, sí, estem a la Ronda Sant Pau número 43. Hi ha molt bona comunicació per els mitjans de transport, són bons allà, en aquest punt, és veritat. I després també amb el telèfon, el 93 413 2900. Es pot venir, atenem, encara que no tinguin hora de visita, però sempre preferim que abans
Clar.
Truquin per poder-los doncs, atendre millor i ja donar-los, si és possible, una resposta al problema que ens vinguin a presentar.
Hi ha internet, que sempre està la sindicatura
Això per descomptat,
oberta.
Per descomptat, doncs, per internet, poden, en síndica de greuges de BCN, síndica de greuges @bcn.cat.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a Maria Assumpció Vilà per haver-nos acompanyat de nou, que tinguin molt bon Nadal.
Gràcies,
i molta feina, que d'aquí al febrer me la imagino ja repassant casos, expedients, 3.000 actuacions,
pues sí.
Déu-n'hi-do.
Pues sí, pues sí.
Vinga, Maria, tu i jo ens escoltem el proper cap de setmana, oi?
I tant.
Que toca secció de voluntariat i discapacitat.
Ja veuràs a què et portaré, ja.
Ai, home, jo ho sé una mica, eh?
Sí, no?
Vinga, doncs fins aviat, Maria. Una abraçada ben forta. Bon Nadal.
Bon Nadal.
Nosaltres ens quedem ara al costat de la Dolors Garcia amb noves ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Bona tarda, Dolors.
Molt bona tarda, Anna. Comencem ja amb les tres ofertes destacades d'aquesta setmana. Continuem fent recerca per la població de Barcelona d'un perfil de jardineria que cal que prepari la terra, netegi les zones enjardinades i tingui cura de les plantes. Es requereix carnet de conduir, formació de jardineria, carnet d'aplicador i manipulador de productes fitosanitaris i experiència com a operari o operària de jardineria o pau forestal. S'ofereix un contracte indefinit i treball 3 dies a la setmana de dilluns a divendres. També estem fent recerca per l'aeroport del Prat de Barcelona d'un perfil administratiu per realitzar tasques d'escaneig de documentació, introducció de dades en SAP, arxiu, transcripció i gravació de parts de vols. Es requereix experiència administrativa mínim d'un any, coneixements de SAP i anglès mig. S'ofereix un contracte temporal en torn rotatiu segons quadrants, matí, tarda i nit. Per últim, per la zona de Miami Playa de Tarragona, estem buscant venedors, venedores de supermercat. També faran tasques de reposició, caixa neteja de la zona de treball. És imprescindible una bona atenció al client i molt valorable experiència prèvia en carnisseria, xarcuteria o peixateria. S'ofereix un contracte indefinit i jornades que van des de les 21 a les 40 hores setmanals. Us recordem que aquestes ofertes laborals s'adrecen a persones en situació d'atur que tinguin un certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33% o tenir reconeguda una incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa. Ja podeu trobar totes aquestes ofertes laborals i informació dels cursos de formació a la nostra pàgina web www.portalento.es. Salutacions des de FSC Incerta i que passeu unes bones festes nadalenques. Fins la setmana vinent.
Escolteu Catalunya Sense Barreres, el programa de política social de la Fundació ONCE i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Recomanant-vos ara un concert que tindrà lloc al Palau de la Música el proper dilluns 22 de desembre. Ens ho explica la Montse Faus.
El Palau de la Música acollirà el proper 22 de desembre a les 8 de la tarda La música ens mou per l'esclerosi múltiple, un esdeveniment musical, cultural i solidari que promou la Fundació GAEM amb l'objectiu de recaptar fons per a la recerca de solucions per la curació de l'esclerosi múltiple. Es tracta d'un concert de recopilació d'obres musicals de diferents cultures del món, on estaran representats tots els estils dins del gènere simfònic, des de la música clàssica fins a la més moderna. L'entrada donatiu es pot adquirir a la pàgina oficial del Palau de la Música i en el portal del Club de Cultura TR3SC.
Doncs encetem ja la tertúlia de dones amb discapacitat i malaltia mental a Catalunya sense barreres. Elles ens acompanyen un cop al mes, cada tercer cap de setmana de mes, i avui ha coincidit que parlem de plats que cuinem i mengem per Nadal. I la veritat que us he de confessar que no sé ben bé si estic amb cuineres per força o per voluntat. Ara ja mateix ens ho expliquen. Tenim amb nosaltres la Montserrat García, Rosa Martín, que s'incorpora a la tertúlia de dones. Rosa, sí. Benvinguda, quina alegria.
I moltes gràcies per permetre estar aquí amb vosaltres.
Home, hem de tenir representada la dona amb discapacitat intel·lectual i millor que tu no trobaria una segona candidata. Ara se m'enfadarà tothom, eh? Tothom que no sigui la Rosa estarà protestant. Com que no? També Anna Quintero i Mari Carmen Paredes. Què tal, amigues? Bona tarda, bona tarda. Com porteu el Nadal? Mari Carmen?
Bueno... tenemos que empezar a introducirnos en él, ya tenemos que estar con todo pensado y mucha faena y con toda la familia y mucho jaleo.
Recordem que la Mari Carmen Paredes és una corredora de maratons i no sé si suspens o no els entrenaments durant el Nadal.
No, impossible. Hay que combinarlo todo.
O sigui, que entrenes aquests dies també?
Sí, tanto.
¿Cada dia surts a córrer, Mari Carmen?
Sí, cada dia. Cada día entreno, correr, gimnasio y no se puede descansar. Uh-huh. Y seguir controlando la dieta, que claro, no te puede saltar algo, pero tienes que tenerlo en la cabeza claro que tú estás a lo tuyo.
Doncs estem al costat de la Mari Carmen Paredes, que té una discapacitat visual greu, l'Anna Quintero, que té una malaltia minoritària, de nombre impronunciable, Anna...
Linfangioleiomiomatosis.
Però ella ho diu vocalitzant i tot plegat. Rosa Martín, discapacitat intel·lectual, i Montse García, discapacitat física. Jo em pregunto si sou o no cuineres. Ja no dic bones cuineres, però cuineres.
Bueno, no me considero una buena cocinera, pero me gusta estar en la cocina y hacer cosas para los demás y probar cosas nuevas.
Bueno, jo he de reconèixer que faig cuina de supervivència perquè vivo sola i si no cuines no menjaria, però realment per mi em preguntes què prefereixes, menjar o cuinar, i tinc molt clar que és menjar.
Ja, crec que totes, eh?
Bueno, a mi me encanta cocinar y me encanta comer, las dos cosas. O sea que yo tengo lo cumplo todos los requisitos. De todos modos, también hay que distinguir entre cocinar de una forma relajada, como me gusta cocinar a mí, de una forma tranquila, que estos días, que es una movida impresionante, la familia se te multiplican. Yo tengo que reconocer que a pesar de que a mí me encanta cocinar y hacer cosas diferentes y llevo 2 años que el día 25 que viene toda la familia a casa me los llevo al restaurante.
¿Cuánto sou, Anna?
12. Ah, nos juntamos.
Doncs d'unido que has de pagar també el compte, eh?
Sí, però claro, imagínate comprar para 12, sí, cocinar sí. Para 12.
Sí, les hores no estan pagades. I la Rosa, què tal? Has de fer-se la cuina?
Molt bé.
Sí?
Sí.
Què cuines? A veure...
Que cuino, pues mira, m'has agafat en un moment fantàstic,
sí,
perquè aquest any a Ariane m'he apuntat a taller de cuina.
Què em dius? El gener comences un taller de cuina?
Començo el dia 3 de gener.
I aquesta experiència, com és que t'ha donat? Mira, tenies inquietud, vaja.
No, és que jo de sempre m'he apuntat a cursos i faig també altres coses molt diferents. A la vida, hay que...
S'ha provat.
Marxar.
Molt bé. Escolteu-me una cosa. Com es defensa una dona amb discapacitat a la cuina? La Mari Carmen no hi veu, i això ha de complicar molt el procés.
Bueno, ver sí que veo. Veo menos, pero ver sí que veo. Entonces, te tienes que ayudar de elementos como por utilizar utensilios diferentes. La cocina microcerámica o de inducción va mejor que fogones. Utilizo muchísimo el microondas. Una buena iluminación. tener una lupa siempre a mano para ver pues el modo de empleo de ciertos alimentos o todo esto me ayuda. Sí. Y sobre todo pues o sea, la diferencia que puede haber entre nosotros y otras personas que no tienen ninguna discapacidad es el tiempo. Necesitas más tiempo para hacer las cosas.
¿Preparas algún àpat para aquest Nadal?
Bueno, tengo la ayuda de mi madre. Lo más elaborado lo hará ella, lo que es la más tiempo en la cocina lo hace ella, pero a mí me gusta preparar lo que es el picoteo, los canapés y cosas así diferentes.
Oye, ¿y no te equivocas y metes gato por liebre? No sé, ¿eh? Para un tumor.
Bueno, intento que no.
A ver si pones guindillas en medio olivas. Imagínate la que ligarías allá.
Me paso la vida con la lupa y leyendo que no haya ningún fallo.
O sea, tú en la cocina con tu lupa.
Sí, eso siempre.
Ahí la cuina de la Montse, ¿com és? ¿Està adaptada físicament?
Sí, mira, jo vaig, sí que em vaig adaptar bastantes coses des del principi, no? El primer que vaig començar per adaptar van ser les cassoles i les graelles, no? En plan de tot... Depèn del peso que tu viera, ¿vale? Els moviments també. També vaig comprar un tamboret d'aquests que és regulable amb alçada, no? Bastant tou. Llavors, també és una mica el que comentava ella, no? El tema de les accions, no? Com fas, depenent del moment en el que estàs, jo que sé, hi havia moments que deixava les coses com molt tallades, en el moment que tenia les mans més o menys bé, no? Guardava el congelador, llavors jo ja sabia que, depèn de quin dia, si no estava bé, obria el congelador i començava a treure coses. Però jo crec que el primer que vaig fer és el tema de graelles, cassoles i tal, tiro molt de microones, em vaig comprar allò que també és com de silicona i tal, i a veure, jo no faig una gran cuina sofisticada, em tocarà fer el sopar de Cap d'Any, no sé com sortirà. Si sobreviven mis amigos, pues...
Per quants?
Normalment són 4.
Ah, bé. Encara.
Això és com, no, és com un examen allò que si sobreviven, pues mira, tu ja...
Escolta, si no tens la solució de l'Anna Quintero, sí, que se'ls porta al restaurant, no?
Sí.
Jo estava pensant que fer com la Rosa, de dir, crec que a partir de gener m'aportaré un curs de cuina.
Mira, aneu juntes.
Sí, mi cocina de congelados ja...
Aneu juntes. Anna, ¿y tú no et canses a la cuina? Per la teva malaltia...
És que precisamente... O sea, ese es el tema, ¿no? Yo no me siento con fuerzas para ir al mercado 2 o 3 veces, llenar el carro, traerlo hasta casa, sacar todo, después ir al súper, que si tienes que comprar bebidas, que si tal. O sea, ya empiezo las Navidades agotada. Y entonces ya el remate es el día que me toca a mí preparar la comida. Porque claro, a ver, cuando tienes una persona, pues que... te echa una mano o que tienes... Pero claro, normalmente pues lo hago yo sola todo. Entonces, pues, a ver, definitivamente he buscado un sitio pues que tampoco me salga a un precio desorbitado y bueno, pues me ahorro el tema del ir a comprar, que es agotador para mí, el tener que preparar la comida tantas horas de pie, porque claro, 12 personas, o sea, a ver, que ya sé que habrá gente que esté escuchando y diga, uy, pues yo tengo 20 o yo tengo tal, no tienes sillas, no tienes tal, o sea, es un... Y luego, ¿cómo te queda la cocina? Esa cocina, ese lavavajillas, a tope, a toda marcha. Bueno, és
clar,
horroroso.
Perquè una cosa és cuinar i una altra la resta de tasques que s'han de fer en una cuina. Sou
claro.
Endreçades a la cuina?
Jo? Sí.
No sé, Rosa, jo no et veig massa convençuda. Tinc els meus dubtes. No sé. La resta sou endreçades?
Home, jo depèn. Bàsicament perquè si desendreço molt la cuina ja no m'hi cap res. O sigui, la cuina no és tan gran com per tenir-la super desendreçada, no? Llavors també... Jo coincideixo amb el que comentava ella, no? Que a vegades és més qüestió d'estratègies i de suport, de com es gestiona la compra, com tu fas, no? Jo, encara que que faci menjar per mi sola, ja tinc el del tamboret. O sigui, allò d'estar...
Sí,
és qüestió de...
I per tu, Mari Carmen, l'ordre ha de ser fonamental.
Jo nunca he sido demasiado ordenada, pero en nuestro caso es que es imprescindible que las cosas estén en su sitio y no tener que buscarlas porque
no
las encuentras.
Yo soy absolutamente ordenada. Es más, si alguien entra en mi cocina y me cambia un cacharro de sitio... ja lo noto, enseguida.
Anna, llavors tenim l'excusa perfecta per no ajudar-te, eh?
Sí.
Has de posar rondina...
Sí. Jo prefiero que no me ayuden, eh? Si me van a cambiar las cosas de sitio, prefiero que no me ayuden.
I penseu que la cuina és un tema femení o cada cop menys?
En absoluto, para nada. O sea, yo creo... creo que los, a ver, los chicos jóvenes, yo veo, por ejemplo, yo tengo mi hijo que tiene 28 años y veo que se acerca, entra a la cocina, se pone a mirar, y ¿cómo has hecho eso? ¿Cómo has hecho lo otro? Yo creo que cada vez se van interesando más por la cocina también.
Yo creo que es un tema de distribución de tiempos. El que tiene más tiempo para estar en la cocina, pues lo hace, pero no de sexos, no.
Sí, jo també, jo crec que és una cosa també d'educació des d'aquests petits, no? De dir, bueno, les tasques de la casa és una cosa que s'ha de repartir per ser realment equitatius, no? I és una qüestió de dir, bueno, tu també cuines, vale? I jo també he de reconèixer que mon germà cuina moltíssim millor que jo. O sigui, de fer coses super allò de sushi con no sé què, quan jo hago eso, salteado de verduras congelado...
I no és de cuina de supervivència.
Sí.
Veus
sí.
que no. Molt bé. Rosa, i tu què en penses? Penses que la cuina és un tema femení, que cada cop s'està superant més aquesta idea? Els grans chefs bàsicament són masculins, no sé ben bé què està passant aquí.
A veure, jo opino que la cuina és per tots, sigui noies o nois, val? Perquè jo me recordo quan la meva àvia on estava,
sí.
Cada una de les meves germanes socava cuina. Quan em tocava a mi, boníssim, però molta quantitat.
Ja,
quan tocava a la meva germana, quan tocava a la meva germana Anna, tot se cremava.
Ja. Val, o sigui, tu ets generosa amb les racions, no?
Jo, molta.
No es queixa cap comensal de tu. No. La teva germana una mica tot passadet.
Vaja.
Pobreta. Molt bé. Algun plat especial que prepareu aquest Nadal, noies? Teniu pensat bueno, alguna cosa?
Jo he anat a comprar. Crec que m'he flipat una mica, perquè és la primera vegada que faig un sopar de cap d'any, per això és tot un experiment, no? I sí que ma cosina m'ha dit, mira, és molt fàcil, compres els bolavans aquests ja que estan fets, no fas una cosa supersenzilla, allò amb tonyina i no sé què, els emplenes i ja està, amb allò, dos bolavantes i quatre pica-piques i no sé què. Jo vaig començar allò de dir, bueno, tirem de creativitat, no? Perquè el fet de mirar una recepta, intentar fer-la i veure que no s'assembla absolutament en res, m'ha fet prendre la decisió que dius, mira, piensa tu, a ver cómo queda esto con esto y tal. I jo crec que encara sortirà bé. Això ja us diré.
Sí, a casa teva anem d'experiment, clarament.
Sí.
Amics
sí.
de la Montse Garcia, Déu s'ajudi. La resta de dones, heu preparat algun plat especial, pensat en el cap?
En mi casa sempre hay una tradició en Nochebuena, sempre se hace cazuela de marisco y redondo de ternera. Normalmente.
En mi casa siempre se hace. Això vol dir que no ho fas
tu. No, lo fa la iaia.
Ah, va. Ui, la iaia. I no es queixa de tanta feina?
Como lo ha hecho siempre, nunca se ha quejado y lo hace a gusto.
Bueno, nosotros en Navidad, por ejemplo, pues tenemos la costumbre de hacer un aperitivo que es aperitivo, primer plato y casi segundo, porque después nadie quiere comer el segundo. De hacer un aperitivo muy, muy grande y bueno, y luego el segundo plato, pues la verdad es que me gusta variar cada año. A veces hago el tal rudo, a veces hago, me esmero más en cocinar. Que si una...
sí, escolta'm, bueno. S'apuntem a casa de l'Anna Quintero, clarament, sí, sí. Perquè veig que es defensa molt. I el gener què? A dieta, Rosa?
No s'ho venies, vamos, no?
No. I menys tu, que t'apuntes a un curs de cuina, que ja clar, has de provar clar. El que fas, no?
Ja.
La resta dieta al gener?
No, jo he dit que menjar m'agrada massa i que menjaré com sempre, però allò de dieta...
Home, tu
no.
Ets primíssima, Montse? Bueno. O sigui que...
Jo tinc una ventaja. Y es que sí. Los dulces no me gustan.
Ah,
así mira. Que yo solamente como la parte salada. Cuando llega la dulce, que en realidad es la que más engorda, no como.
Y a la Mari Carmen y le pregunto por qué ella sura, corre y se acaba todo, ¿no? Todas las calorías cremadas.
Pero siempre en Navidad te pasas un poquito. Quieras que no, siempre... Y bueno, te lo puedes permitir un poco, pero en enero otra vez ahí...
Vinga, doncs dones, us desitjo un molt bon Nadal i moltíssimes gràcies per acompanyar-me al programa,
moltíssimes
de debò.
Gràcies.
Que vagi molt bé, guapes. Nosaltres tornem la propera setmana, el 27, clar que sí, en programa. Mentrestant, que tingueu bon Nadal i sigueu persones felices i solidàries.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández. Ràdio Estel.